Ser Catalunya, la ràdio que vam sentir.
Doncs avui ens acompanya Fermín Bocos. Fermín Bocos, a Ràdio Barcelona, de la ràdio, de televisió. De tot això volem parlar amb qui durant uns anys va ser director d'informatius de Ràdio Barcelona. Fermín Bocos, hola, bon dia.
Bon dia. Jo vaig marxar, crec que l'any 81, per anar a treballar l'any del cop d'estat a Televisió Espanyola, per anar a treballar amb Iñaki Gabilondo, i d'aleshores ens ha plogut una mica, efectivament, sí. Però jo he tornat a Barcelona més d'una vegada, no? I aquí mateix, a Ràdio Barcelona, he tornat alguna vegada, perquè, bueno, els companys són els companys, i alguna vegada he parlat amb Josep Maria Martí, amb el director de Ràdio Barcelona, que ha tingut la deferència, per exemple, ara, de convidar-nos a l'aniversari de Ràdio Barcelona, la ràdio, no?, que
sí,
dèiem
sí, sí.
Quan érem petits, no?
La ràdio, la primera, exacte, la número 1, exacte, la de gana, EAJ1, tot el que tu vulguis.
I jo crec que sempre dèiem la veritat.
Tu tens un Premi Ondas, Fermín Bocos té una sèrie de premis
importants. És que ja som els molt majores.
No, no, mira, has guanyat, per exemple, el Ciutat de Barcelona, el Club Internacional de la Premsa, el Premi Cambio 16, el Víctor de la Serna i l'Ondas, que no sé si és el més important, però a nosaltres és el que ens fa més il·lusió
sí,
en aquest moment.
Sí, jo crec que, i mira, va ser un premi en un moment molt especial de Ràdio Barcelona i d'Espanya, perquè era el moment de la transició. Ens van donar el premi per l'informativa de les 8, que va ser un programa que va trencar, diguem-ne, fronteres. Va ser el primer programa, per exemple, amb cadena que es feia no des de Madrid, on és la sede, i encara ho és, de la cadena SER, sinó que es feia des de Barcelona. Va ser el primer informatiu de notícies amb talls de veu que no eren llargues entrevistes. Va ser un informatiu de 28 minuts en titulars i amb una posició editorial. I hem de recordar als oients que era un moment que feia any i mig que havia desaparegut l'obligatorietat de connectar amb Ràdio Nacional d'Espanya. Ja havien aparegut els grans programes amb qui també han treballat, Hora 25 i Matinal, però un informatiu curt de 28 minuts, de 30 minuts, de mitja hora, que són els informatius que ara et trobes en qualsevol FM, on vas amb el cotxe i un FM d'una petita ciutat, doncs ja tenen talls i connecta amb els corresponsals i el telèfon, no sé què. Tot allò fa 20 anys era la novetat.
Sí, sí, és un informatiu que va fer història i que forma part de la història de la ràdio i naturalment que sí que en parlarem. Meitat dels 70, la ràdio privada finalment es podia fer, com ara ens recordava Fermín Bocos, finalment es podia donar informació i se li dona prioritat. Finalment ens donen l'oportunitat, doncs el que volem és això, informar. I per informar estava, per exemple, també Onda Nueva. Onda Nueva s'emetia des de 8:45, crec, fins a les 10 de la nit.
Exacte.
I també tenia informació i debats i col·loquis i entrevistes en profunditat.
Era una mena de barreja. No era exactament un magatzem i tampoc era un informatiu, era una barreja. No? Teníem, crec recordar, perquè fa molts anys d'això, no? Per tu no han passat, però per mi sí, no? Al matí, Joan Castelló Rovira feia directe. Abans havia fet, abans havia fet, crec, un programa de nit que es deia Noche de Ronda.
Sí.
I Onda Nueva era, diguem-ne, era una mena d'òmnibus informatiu fet per periodistes molt joves i una mica indocumentats, que érem nosaltres, tot ho hem de dir, amb una participació massiva de la gent. Vull dir, era l'època germinal de la transició on tots els col·lectius que havien estat relegats en el fons, per la pacateria de la dictadura, perquè jo crec que els darrers anys del franquisme ja havia perdut el control de la situació, però encara subsistien, diguem-ne, estructures de control, no? I la societat necessitava parlar, necessitava un lloc on la seva veu de qualsevol col·lectiu, des d'un col·lectiu, per exemple, què sé jo, de marginats per lo que sigui, fins als que... I tots hi trobàvem, com sempre, i com ara, em consta, les portes de Ràdio Barcelona obertes. No? Jo crec que en aquell moment la ciutat tenia la consciència clara de que la seva emissora, l'emissora de Barcelona, era Ràdio Barcelona.
Sí, sí. I jo no em crec això de que estiguessin indocumentats aquests periodistes, perquè al capdavant d'Onda Nueva primer hi era ell, Fermín Bocos, però també hi va estar Joaquim Maria Puyal, com dèiem, també hi va estar Pepe Navarro.
Sí, i Rafa Manzano, i tot...
Bueno, i altres periodistes, Pedro Palacios, Gerardo González, Marga Blanc, Armand Balsebre, van formar part d'aquell equip.
Sí, perquè era una època, ara que cites a Pepe Navarro, Pepe hacía el despertador. Era un programa que se iniciaba, creo, no sé si a las 5 o a las 6 de la mañana.
Y lo hacía muy bien, además.
Pepe siempre, la gente le tiene, digamos, la foto fija de Pepe Navarro es la foto fija del gran comunicador de televisión, pues del Mississippi, del Pelícano, ahora que está en Vía Digital, que hace un programa, por cierto, extraordinariamente bueno, mucho mejor, yo creo, que los anteriores, se llama La Vía Navarro. le tiene un poco, digamos, el cliché, se ha fijado, pero Pepe, antes que cocinero fue fraile, o al revés, antes que fraile cocinó. Entonces venía en moto desde Terrassa, todos los días. Tenía un mérito, algunos días llegaba casi en el límite de dormirse. Algunos días coincidíamos, pues Puyal, Luis Arribas Castro y yo mismo, que parece ser que al terminar la 25 no teníamos mucho que hacer, y nos íbamos por ahí de farra por la noche. Y entonces, como siempre, la ràdio era com una espècie, era una mena de caliu. Aquí sempre hi tornàvem, a la ràdio, després de donar un parell de voltes per la ciutat, no? I ja ens trobàvem amb el Pepe Navarro, que estava allà aparcant la moto, i diu, Pepe, que te vas a dormir, tal. I feia su casco i tal, i despertava delante del... I entonces, yo creo que era, fue, digamos, la obra de una generación. Nos íbamos haciendo con el oficio a medida que contábamos lo que en el fondo nos pasaba a nosotros, porque vivíamos la transformación que se estaba operando en Barcelona, y la que, de paso, acompañaba al resto de la ciudad. Hace poco he coincidido en un acto de presentación de la cosa con el president Pujol, y deia, mira, ahí estava, era la Sabadona, doña Marta Ferrusola, i deia, mira, aquest senyor, per mi, diu, escriu-lo avui, i jo me'n recordo un dia que venim de l'aeroport de Barcelona, te recordes quan teníem aquell 1.600 de un cotxe, un 7.500? Diu, em va fer una entrevista, que memòria tiene este hombre, hace 20 y tantos años. Ese momento me ha permitido a mí, que lo he recordado hoy cuando estaba comiendo con los amigos de Plaza y con Núria Ribó, por cierto, que es otra de las compañeras
después,
que pasó por esta casa, me da idea de cómo ha pasado el tiempo y qué tipo de proximidad teníamos en aquel momento, gente muy joven, yo he sido joven también, en esa época, con personas que en aquel momento, te hablo de cuando todavía estaba en la oposición, y es verdad, por ejemplo, la primera entrevista que se le hizo a Jordi Pujol, o a Gregorio López Raimundo, a Federica Monseño, a Joan Raventós, o a Antoni Gutiérrez, era la primera. Es decir, he conseguido una entrevista, la primera. Núria me recordaba decir, la primera cosa que me mandaste cuando llegué a Radio Barcelona es que hicieras una entrevista a Heribert Barrera. Claro, aquel día fue la noticia. Porque ahora ya, afortunadamente, todo es normal. Pero llegar hasta esa normalidad que casi tira para atrás de lo aburrida que es decir, de lo consolidada que está, tiene detrás un proceso. Y en ese proceso hay el empuje, la empenta de muchísima gente.